intent.
Les nits són pels millors tertulians.
Tu, en el teu debut amb la samarreta del Barça a casa, vas marcar.
I ja sortint de suplent, com sempre.
Les nits són per aprendre.
Avui explicaré la història d'una pionera. Es deia Gertrude Ederle i era nedadora.
Les nits són per riure.
Marxi, no torni,
No me pueden mirar más de 3 segundos a los ojos.
No, perquè...
Porque te enamores.
Les nits són per tu.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs.
Cada nit, a 2:15, Tu diràs, amb Aleix Pariser. Perquè les nits a RAC1 són esportives. RAC1, tots som u. Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Concentrat, amb Bedu de Batlle. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together. The suspicious mind, and we can build our dreams on suspicious.
Obrim aquesta segona i última hora del reconcentrat de dimecres fins a les 8, quan arribarà el món a RAC1 amb en Sergi Ambudio. Amb aquest Suspicious Minds d'Elvis Presley obrim aquesta estona de ràdio, un tema que un dia com avui, l'1 de novembre, però de l'any 1969, va arribar al número 1 del Billboard, la llista de singles dels Estats Units. Era la 18a vegada que Elvis Aaron Presley arribava al número 1 al seu país amb un tema aquest que a més es va tornar icònic per la interpretació que en va fer anys més tard, ja en una de les seves últimes actuacions, almenys de les que es recorden a Las Vegas. Sensacional, recupereu-la si podeu a YouTube perquè és sensacional. Suspicious Minds amb aquest tema d'Elvis Presley i amb contingut d'aquests últims dies a RAC1, la secció d'en Dani Anglès, el Versió, i el plat estrella del Via Lliure, amb en Bundó entrevistant els Oscars, una estona que val molt la pena. El reconcentrat tornarà d'aquí uns dies, fins a les 8. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Versió RAC1. Reconcentrat.
Sí, ara sí. Hora de posar la catifa vermella del Versió RAC1 per rebre com es mereix el Dani Anglès. Dani, bona tarda.
Bona tarda. Bravo. Com esteu?
Avui t'hem demanat una secció acord amb la setmana que tenim al damunt, és a dir, setmana de la castanyada,
clar,
setmana de Halloween,
bueno, tu, clar, tu aquest matí
de terror.
Tu has sigut molt específic, sí. Has dit com de por.
De por.
I jo he pensat,
Vinga, doncs...
Músiques de por.
Un musical que em faci molta por. I he anat a parar
a veure.
Carina. Carina, carinyo.
A veure...
Professor Darbo, bona tarda. Vostè m'ha enviat un missatge de Messi aguantant un llibre.
Messi aguantant un llibre que jo vaig fer el problema.
Sí, el que passa que té tota la pinta que era un muntatge, però com una casa de pagès.
Com un muntatge? No, a veure, noi.
Jo era Messi aguantant un llibre sobre Montserrat.
Jo en una foto, Messi aguantant un llibre de Montserrat, que jo vaig fer el problema quan és el muntatge.
Jo la imatge sí que m'ha fet una miqueta de por. Però, Carina, què passa amb Carina?
A veure, o sigui... Clar, a més, a Carina l'hem vist tots últimament, bastant. No?
És el millor que nunca.
Massa l'hem vist.
Massa l'hem vist.
Sí, sí.
I està estupend.
Vostè també ho seguia, no, això?
Sí,
claro,
a dins de la casa.
A dins de TV3.
Sí. Sí.
Ho feien a TV3.
Sí,
que era TV3. Sí, sí.
Clar, és que Carina farà a Madrid, ara al gener, un musical sobre la seva vida, però ella.
Claro, sí.
Ella mateixa, ella en carn i ossos.
Ui, ja hi podem anar,
A l'escenari. Clar, és que...
Ja podem anar...
És per anar a fer un especial.
Home, per favor,
i tant. Tenir el seu èxit, això.
Va, és cantant, no? Atenció, que està a punt de caure la frase, té el seu públic.
I tant, que té el seu... I més amb lo de Gran Hermano.
Però tu has vist com està Carina?
Fatal. Però justament per això la gent hi anirà.
Per si mor en directe a l'escenari.
Per si li passa alguna cosa, per si fa alguna cagada al damunt de l'escenari.
T'has dit, pot tenir el seu èxit. Jo diria, quina seria la definició d'èxit?
Que hi vagi la gent a veure-la.
Sí, que la gent hi vagi, això ho consideraria més.
A veure... A on la pifia?
O sigui, encara que se'n vagin a riure d'ella,
no,
ho consideraríem un èxit,
Per ella, si va la gent, sí.
Home,
tu, cobra.
Tu estàs a Madrid, tens una supercartellera i vas a veure Carina.
Jo no hi
per
hi
veure si la Palma
jo no hi aniria mai, però pot tenir el seu públic. Jo sí que ho crec.
El musical es dirà... El títol està molt, molt pensat, Es diu Jo soy Carina.
Molt bé.
No, aviam, va bé, perquè igual no l'identifiques,
És un bon títol.
Però jo l'hauria posat Les fletxes de l'amor.
Clar, però llavors podries pensar potser que no surt ella. Clar, la gràcia d'aquest musical sobre la vida de Carina és que, clar, és ella mateixa, que s'interpreta a ella mateixa.
Però s'espenta molt malament, però és ella sola.
Bueno, no malament, jo només ho explico.
No, jo m'ho estic imaginant fatal. Vull dir, ella amb un tamboret, o si no, jo no sé, ella no ho aguanta.
Amb un tamboret, bueno, el tamboret no sé si ho aguanta.
Bueno, aquest és un altre tema. Però, o sigui, és un repàs de la seva vida
musical. Massa ben bé.
No, és que igual potser ni ella ho sap.
És que si això es farà al Teatre Bellas Artes de Madrid, es farà només els dilluns. Només un cop a la setmana.
Que és el dia que la gent...
Dilluns, que és un dia fatal.
El dia que la gent va més al teatre. El dilluns és el dia que la gent va més al teatre.
És un dia per a gent de la professió. Es diu que el dilluns és un dia per fer les coses més cultes, perquè si la gent que està actuant, com que dilluns no té funció, poden anar a veure els companys de professió.
I dilluns aniran a veure Carina. Tu creus?
No, no, jo no ho sé. Jo no ho hagués produït pas, això.
És el clapés, no hi acaba de ser tot, que ara ho veu clar.
No està catòlic.
És el moment de colar en versió RAC1 especial
Carina. Dilluns, des de Madrid.
I tant, des del teatre.
Clar, llavors ella que expliqui, a veure, que és que no sé ben bé què hi farà. Jo crec que ella explicarà com una mica la seva vida.
Mira, la fixa de l'amor.
A mi no em preocupa tant el que expliqui com què fa amb les cançons.
Yeah.
Perquè, clar, és que aquesta senyora, avui cantant les cançons... Clar, Carina, a veure, bromes a part, ella cantava molt bé de jove,
I sigui cantando?
Molt bé, cantava molt bé, però clar, jo avui buscava algun enregistrament com actual d'ella per il·lustrar la secció, i no hi ha per on agafar-ho,
I a Gran Hermano com estava?
De primera.
De categoria.
Jo la veia la mar de bé, mar de xerida, escolta'm...
Roncava per la noche.
Sí, exacte, però tenia algun moment de baixó, sempre es té un moment de baixó, és lògic, tots els artistes teniu moments de baixó, això us passa a tots els artistes, però ella la vaig veure estupenda. Més jove que mai.
Clar que sí.
I et veu, olé, perquè té
el xorro de veus.
Posa la gravació aquesta d'alguna cançó d'ara.
No, és que no. De fet, mira, l'última vegada que hi ha sigut una actuació que està penjada a YouTube, així una cançó sencera, és quan va anar a fer una prèvia al Benidorm Fest d'aquest 2023. Clar, o sigui, ell fa playback de la seva veu de quan era joveneta.
Sí.
I a més, és com que s'equivoca de lletra i tot del seu propi playback. És que és una mica dur.
Fa patir.
A mi em costa una mica pensar, vull dir, fills, nets d'ella, no? Que no vagi algú molt proper i li digui, escolta'm, vols dir, si vols fer un musical sobre la teva vida, doncs que el faci una actriu, no? Jove, o que ella s'interpreti ella mateixa avui, però llavors sigui tot com un flashback i surti alguna noia de l'edat de quan ella va triomfar.
És que
o
potser
algun...
faran això.
Atenció, que l'Àlex Arbiola ha trobat l'àudio del Benidorm Fest.
A veure. Però ella canta sobre la seva veu.
Sí, és que ella meu com els llavis, però la veu és la...
No té igual que sempre.
De joveneta, clar.
Bueno, no. Aquesta és el primer, la primera aposta terrorífica.
Clar, però jo no sé si anaves per aquí, tu.
Jo
saps,
no, jo no anava per aquí, però vaja, que al gener me'n vaig cap a Madrid a veure què passa.
Jo vinc amb tu, eh?
Sí, home, i tant,
sí,
per
jo
favor.
Jo vinc a veure amb tu això, i tant. Segur, i sobretot després, o no entrevistar-la, o sigui, sopar amb ella o
alguna. Sí, sí.
O sigui, per si
és,
una cosa...
Si és viva, sí. Si no, pues, l'acompanyem al cap quan acabi l'obra i allà parlarem amb ell. Home, és que, a veure, els que han vist alguna imatge de Gran Hermano ja tenen claríssim com està, pobre. Vinga, més terror, va, què més? Què més tens?
Parlem del que està passant al Teatre Coliseum de Barcelona.
Ara.
Clar, bo no em fa això, però sí que és aquest univers, no? De Halloween castanyada, que aquesta barreja estranya que ja tenim.
Mira,
ara, no?
De Halloween.
Deixa'm escoltar una mica i et demanaré que li expliquis al senyor Marcelí l'argument, perquè vostè li entusiasmarà aquesta obra. Alguns que som aquí a la taula ho hem pogut veure, és molt recomanable, és la producció anglesa que ha vingut a Barcelona en un gest inèdit que ens agradaria que repetís.
Sí, és fantàstic, és la producció que està de gira per Europa celebrant el 50 aniversari de l'estrena de l'espectacle i una companyia brillant, brillant, que venen amb la producció com es podia veure a Londres i que estan fent només dues setmanes, van començar la setmana passada i per tant encara són en cartell fins al diumenge.
Subtitulada, perquè ho puguem entendre.
T'he de dir que tampoc, és a dir, entendre la funció tampoc és el tema.
Ara ve el moment en què el Dani Anglès hi explica l'argument de l'obra per sobre.
A veure, vaig intentar com resumir-ho. Hi ha una parella de recent casats que van amb cotxe. Se'ls hi espatlla el cotxe.
Ja passa això.
Aleshores, la casa més a prop que troben és una mena de castell. I entren en aquell castell per fer una trucada.
Una cosa sinistra.
Clar, per demanar ajuda.
Sí, per demanar ajuda.
Així com comença molta pel·lícula porno. Tocant a la porta i després...
Aleshores, en aquest castell es troben uns personatges molt estranys. Riff-raff, la germana que és la magenta i tal, i la trucada no els hi deixen fer, no els hi deixen fer, i els fan com quedar-se allà.
Veus?
I aleshores apareix l'amo del castell.
Ai.
I l'amo del castell és un travesti que va amb una mena de capa així com tipus Dràcula, però un travesti. No, és un travesti, que es diu Frankfurter.
Frankfurter.
I aleshores resulta que en aquella casa, aquella nit, hi ha una celebració molt especial perquè Frankfurter ha creat la seva criatura perfecta, que es diu Rocky, que és un noi que va com en calçotets per l'escenari tota l'estona, un noi molt forçut, així tot ros, així com físicament, com molt perfecte.
Com Rocco Steinhauser.
Típic. I escolta'm, a partir d'aquí embolica que fa fort, perquè clar, comencen a embolicar-se els uns amb els altres, el desig, la lascívia...
Portes que s'obren i estanquen, calçotets que volen...
S'obren i es tanquen...
Mira, lliges, lligacames...
Lo que te deia jo, com la pel·lícula, queda així.
Sí, m'ha clavat vostè.
Però no és de por, això.
En alguns moments sí que...
Depèn de per on t'enganxi qui t'arraconi, depèn d'on pots
fer-ho. Vagi a veure que li canviarà la vida.
El que és important és la música. Cançons molt potents, molt enèrgiques, és una festa. A veure, això, el Rocky Horror Show és un dels grans clàssics de la cultura kitsch. I aleshores el públic hi va a riure, a dir barbaritats, la pel·lícula es va fer molt coneguda i en teatre hem tingut menys oportunitats de veure'l.
Mira, l'Antònia Canal ens diu que dimecres hi va anar amb la... dimecres vaig amb la meva filla. Per tant, no hi va anar. Dimecres hi va amb la seva filla i posa uns cors. Ja ens explicarà si li agrada.
Però li agradarà o no?
Jo què sé, senyor.
És un espectacle que s'ha de tenir, que s'ha de dir que s'ha d'anar-hi amb ment oberta. És un clàssic, és un tòpic també, però si no vas disposat una mica a passar-t'ho bé, pots sortir amb les mans al cap.
Sí, i aquesta cosa aquí...
Molt desmanegat.
I aquesta cosa del... Ara no sabia com dir-ho en català, però de la celebració del feísmo, no? Celebrar el... No?
Allò...
Sí, però... Exacte, el kitsch. És aquesta cosa com divertida i molt trillada, no? Que Barcelona també té una relació molt bonica amb Rocky Horror Show, perquè el primer Rocky s'estrena en català al Teatre Romea
l'any
77,
veus?
Dirigit per Ventura Pons,
veus?
I amb Oriol Tramvia de protagonista.
Sí, dius.
Bueno, l'Oriol Tramvia no, però Ventura Pons encara ho podria fer.
Oriol Tramvia, jo l'havia arribat a veure amb un dalt d'un escenari fent pipí davant del públic.
Com?
Però quines coses que anava a veure vostè?
No, jo no vaig veure, jo vaig veure de passada.
Però el va veure o no el va veure?
El vaig veure.
Què vol dir de passada?
Perquè estava de passada per allà i m'han dit, mira, aquell és l'Oriol Tramvia. I en sec, a mitja cançó, se treu la tita i comença a fer pipinar-se. Es va pipinar davant de la gent.
Bueno, ganes, alguns actors en deuen haver tingut alguna vegada, però clar, no arriben a aquest extrem.
Jo això no ho he vist mai encara dalt d'un escenari, així no. Com en directe.
Escolta, Dani, ens diuen que la Mayra Gómez-Kem va ser la primera magenta que va representar Rocky Horror Show aquí a l'Estat Espanyol.
Quan es va fer a Madrid, estava la companyia que va estrenar l'espectacle a Madrid, sí, perquè Bairutxa. També es va estrenar de seguida, molt poc després de que s'estrenés a les cases dels ulls.
Mira, tu ara agafes els de Sálvame i els poses tots en el Rocky Horror, això home, seria un èxit tremendo.
Seria un gir bonic pel final de la sèrie aquesta de Netflix. Que fan de buscar tal, que al final fos que quan tots fent Netflix estaria mar de bé. Després això es va fer al Teatre Arnau també, dirigit pel Ricard Reguant, amb la Mireia Portes de protagonista, la Marta Rivera, també una producció molt, molt xula. Hi ha una versió enregistrada d'aquesta cançó que estem sentint en català.
Ah, sí?
Que no és de cap d'aquestes versions que us he dit i crec que està bé perquè ens agrada escoltar musicals en català, oi?
Claro,
i tant. Doncs escoltem la versió que tenim enregistrada del Time Warp, que és la dansa del temps en català. S'entén perfectament. És una d'aquestes meravelloses versions que ens va deixar l'Àngels Guinyarons en aquest meravellós espectacle que és Memory, que va crear el Ricard Reguant i que va produir Focus i que ens va obrir les portes a moltíssima gent a conèixer molts dels musicals americans que aquí no havien arribat encara o que no tenien presents.
Sí.
I és una de les cançons que van enregistrar el disc,
perquè
és fantàstica.
Anaves a veure allò i deies, però això de quin musical és? I a partir d'allà investigaves i anaves descobrint
altres peces. Tu estudiaves. És a dir, que aquesta la tenim en català si ho vam escoltar. Un altre musical, i buscava musicals amb sang. Sang i fetge.
De Halloween, de Halloween.
Clar, doncs hauríem de passar per la botiga dels horrors, que també l'hem tingut en català a Barcelona.
Si us plau, si us plau.
Et dono vitamines i fertilitzant, però tu no t'animes a fer-te més gran. Potser tens angines, Déu meu, quin patir, sisplau.
Aquest és el Pep Anton Muñoz, que canta tan bé, el Pep Anton.
Aquest és el Pep Anton?
Meravellós. És el Pep Anton Muñoz, clar.
Ai, no l'identifico,
No, deixa'm escoltar.
Trobo la terra que no tingui massa humitat. Faig tot el que puc, però les forces se'n van, què més vols?
Ara que ara sentireu parlar, crec que ara parla, em sembla.
T'has obert! Per què t'has obert?
Ara, penseu que això és l'any 87, Wow. Aquesta trajectòria, just abans de Maricel.
Ja s'ha fet bé, ja ha fotut un baixón, ja no és el mateix.
Està fantàstic, el Pep Anton Muñoz, estava meravellós, com sempre.
La planta que jo tinc fam.
Clar, la planta era Constantino Romero i l'Odri 2, l'Odri era l'Àngels Guinyarons també. I el Pep Anton Muñoz, el paper del cinema, que va dirigir el Joan Lluís Botzó, meravellós.
Clar, és que, i vostè no es mira al mirall?
Sí. Bueno, però jo no faig musical.
Toma, Ferran. Per cert, que ens està escrivint gent que a veure de Rocky Horror Show i que la gent li encanta, eh? O sigui, la gent que l'ha vist la recomana, diuen que és molt divertit.
És molt curiós, perquè aquí sempre ens queixem.
Per un senyor gran com ara jo.
Sí, vaja.
També,
La gent que no l'ha vist, què diu?
Què? A veure.
No, dic una cosa, que aquí ens queixem molt de les versions originals, i de vegades és una qüestió de voluntat, perquè allà, pues, canten en anglès, tens unes teles que t'ho subtitulen, i ja està, i no passa res.
Jo vull en català.
Que els que hi anireu,
els
que ens esteu escoltant que teniu previst anar-hi, us recomano molt que us disfarceu.
El Rocky... De quin rotllo?
De qualsevol cosa, però qualsevol estètica que tingui a veure amb una cosa una mica...
Sí, no, com... de qualsevol cosa no. La Marta no pots anar d'Spiderman.
Per què no? És que el Rocky ho permet
perquè
tot.
Perquè és una miqueta cabaretero.
Si vas d'Spiderman, que sigui un Spiderman d'aquests cutre, dels de 5 euros. Però és una cosa així com arrastrada,
Molt bé,
una cosa tirada. Aquesta és la gràcia. I si no, doncs busqueu fotografies del Rocky Horror Show, els que no ho conegueu, i de qualsevol dels personatges que us inspiri una mica.
I deu acabar ballant amb vosaltres quan hi veu anar.
Per favor.
Tothom balla,
És que et dic una cosa.
Això és la bomba, doncs hi vull anar.
Molt divertit.
Clar.
No t'agradarà.
No m'agradarà? Per què?
No, que potser sí. Però és que et dic... No, no, hi ha un fenomen dins de la sala que es ballen cançons que normalment als teatres balles, doncs, l'última cançó, el medley...
Allà no.
En aquesta hi ha gent que a mitja obra s'aixeca i es posa
boníssim.
A ballar.
I a cantar i el que vulguis, eh? Jo recomano molt anar-hi disfressat i prendre alguna cosa abans de veure la funció. Vull dir, que pots fer la birra la pots fer després també, però el Rocky, si fas la birra abans...
A la prèvia.
Millor, sí, i amb amics. No és, no és per anar-hi sol.
No.
Tipo, avui vaig al teatre sol perquè m'agrada concentrar-me en la funció.
Amb un grup d'amics. No,
és comiat de solter. No és
Hamlet.
No seria Hamlet. No.
A veure, què més? Músiques de terror.
Va, a veure, clar. Aquest és boníssim perquè és una de les històries que tu dius aquest títol i a Broadway tothom tremola. Però ja no tant només perquè la història sigui de terror, sinó perquè això està considerat el fracàs més gran de la història de Broadway, que és la versió musical de Carrie, la pel·lícula, sí, la novel·la de Stephen King. Doncs això és el fracàs més gran de la història de Broadway. Quan dic el fracàs més gran, vull dir que sabeu que a Broadway es fan funcions prèvies per rodar l'espectacle, aleshores
Antonio, què tal, com estàs?
Hola, què tal, com esteu? Sí.
No sé si te'n van parlar allà, Carrie, de Carrie.
No, la Broadway, gent només estava preguntant-me per Nada es Imposible, però ho edition.
Carrie va fer 16 prèvies, van estrenar,
sí,
5 funcions i a casa.
Uau.
Si no van fer ni una setmana de funcions. Passava l'estrena.
I que, en el meu cas, va quedar gent a fora al teatre.
Sort que vas tenir, perquè si no, el teu pòster, Antonio, estaria penjat al d'un restaurant que es diu Joe Allen's, a Broadway, on hi ha penjats els fracassos de la història de Broadway. Com? I Carrie, evidentment, té un lloc d'honor en aquell restaurant que està penjat al pòster.
En el meu cas, no cal que busquin el pòster.
I què va passar?
Clar, què va passar?
És que sembla ser que tot era un desastre. Que fer por en un musical o generar aquest clima de tensió és molt complicat. I els hi passaven, per exemple, coses tècniques. Clar, hi ha un moment a Carrie en què a la protagonista li ha de caure tot un munt de sang al damunt. Doncs no aconseguien fer allò sense que se li mullés el micròfon i pogués seguir cantant. Això, no aconseguien resoldre-ho de cap manera. Era un desastre, això. No se'n sortien. També et diuen les cròniques que quan es va acabar l'estrena, el públic va començar a fer sí, que això és molt dur, perquè l'estrena fins i tot
ni un aplaudiment de reconeixement.
Es veu que quan van sortir
per haver-hi anat.
Es veu que quan van sortir les dues protagonistes al final, sí que hi havia gent que fins i tot es va posar dret, però quan l'espectacle es va acabar, o sigui, va ser allò de...
Bueno,
això
Wiggins,
no funciona.
Bueno, per al·lusions... A mi això no m'ha passat mai,
Ah, no, mai?
No, al contrari, jo soc totalment oposat a això. Un èxit, sí? El que hi ha un èxit.
Sí?
Total. El 26 de novembre torno,
Què diu la gent quan acaba?
Bueno, doncs... que soc meravellós, extraordinari, es volen fer una foto amb mi tots.
Tots,
Tothom. Tothom has fet foto amb mi.
És un èxit.
A l'acabar, es regala un escuradent signat per mi, contents. Fan cua per l'escuradent, tot tu,
Jo el tinc guardat, l'escuradent,
Sí?
Sí. Si no goso fer-lo servir, el tinc guardat, clar. Sí. No faria pas servir firmat per vostè.
És que està fet servir.
Quin fàstic, per
favor. Però deixat assecar.
Aquesta informació no em calia. No em calia aquesta informació. Escolta'm, fem una altra per acabar?
Sí, sisplau.
Doncs jo acabaria amb l'última cosa que us he portat, que és una altra versió en català.
Sí, no? Molt bé.
Escoltem coses
avui
en català.
Avui sí que m'està agradant,
sí,
això.
Sí o no? Clar, perquè hem escoltat abans la dansa del temps, doncs escoltem per acabar el gran musical, jo crec, d'aquestes dades per excel·lència, que és el Fantasma de l'Òpera.
Oi tant.
Que no, que si aquest sí que té aquesta cosa com fosca,
tan
adrosa.
I a Madrid, escolta'm, que diuen que molt
que
bé,
que s'està fent a Madrid, produït per Antonio Banderas, amb un repartiment fantàstic. Això ja ho vam sentir en català, també.
Ah,
perquè
sí?
Una vegada més, l'Àngels Guanyalons, anticipant-se a pràcticament tothom, ella feia de Fantasma al musical Memory i cantava una de les cançons principals de l'espectacle. O sigui que, si us sembla, podem acabar amb aquest,
per favor,
músic de la nit, de Music of the Night, però en la veu d'Àngels Guanyalons.
realment ho veus en perspectiva i la Guanyalons, escolta'm, ho ha fet pràcticament tot, eh?
Sí, és que aquell espectacle era com una Wikipèdia en català de tot el gènere, era, permetia obrir, no, la finestra de tot un munt de portes. Per tant, hi ha moltíssim de material per escoltar aquests dies.
Així sona Reconcentrat. Track 1 central.
A Casa Guinart, a l'encaix que hi ha entre la Rambla de Barcelona i el Mercat de la Boqueria, allà on allà on el Via Lliure destapem converses de sobretaula amb gent interessant. Avui és molt curiós perquè els que normalment saludaríem, que seria Toni García Ramon i Malcom Otero, no s'han presentat.
Però això és una gran notícia, no. Però això vol dir que hi haurà més menjar
a repartir
entre les entrevistes.
Mira que encara no els he saludat.
Ah, sí, clar, perdona. No som els Oscars. Bueno, continua.
Això és un truc. No venen ells dos, però en lloc d'entrevistar-ne un, entrevisten dos.
Aquí està el tema. Jo crec que ells, l'excusa que tenen és que efectivament, com que éreu dos, ja l'ocupació de la taula pràcticament ja estava plena.
Clar.
Bé, el Dalmau i l'Andreu, que per començar jo diria que són dos persones caps de família respectables, aparentment.
Bueno, caps de família, deixem-ho així. Sí.
Aparentment, per això dic. Sempre s'ha de fer una mena de...
D'acord, presumptament.
De peculiaritat, perquè després la vida passen moltes coses i per justificar-ho és complicat, no? Entre altres coses, a banda de fer ja 15 anys que feu la competència, són...
15 temporades.
15 temporades. Sí. Ara venen aquí també a xerrar una estona amb nosaltres perquè, malgrat no sembli possible, ells tenen vides separades, no, en principi?
Presumptament, també,
no,
eh?
Hi ha projectes que els feu per separat, sí, hi ha discos, sí, hi ha llibres, hi ha...
Vacances, per exemple, són junts.
Ah, sempre els feu junts, també? Bueno,
el primer tram de les vacances, des de fa... Bueno, no s'havien inventat encara les vacances. Estaven els de la canadenca cremant tramvies i nosaltres ja anàvem de vacances. No, que fa 17 o 18 anys que anem plegats amb les famílies.
Però sí, per pactar unes vacances, què?
Bueno, ens ho parlem com mesos abans, també. Total, són 10 dies, és el primer tram de les vacances.
Bueno, no està mal, però 10 dies.
Sí. Sempre anem al mateix lloc, vull dir.
Ah, no és un lloc... Pràctics. No heu de debatre sobre...
No. Debatre ja saps que és contrari.
Fa 18 anys o 19 vam trobar un lloc que estava bé, estàvem a gust, doncs som homes, vull dir, no ens complicarem tampoc la vida.
Però ho estàs dient sense dir el lloc, no?
Efectivament, no.
Volem protegir-vos.
No cal que digueu el GPS.
No cal que diguem el Formentera.
No direm.
Una petita illa de la Mediterrània.
Exacte, que comença per F i acaba per A.
Mentera, no? Per Mentera.
Hosti, però 17 anys eren a Formentera? Sí, ho deu tenir a casa gairebé, no?
Bueno, a Formentera no hi havia cases.
No s'havia inventat encara el concepte.
No hi era Formentera. Vau començar a picar vosaltres.
Era Pangea. Nosaltres anàvem de vacances a Pangea, que ja sabeu que era quan els continents encara no s'havien separat, se van separar i van dir, mira, aquest tros que se'n va, que se'n va, que se'n va, aprofitem-ho. Frumoassa, de l'antiga Formentera.
Bé, en tot cas, ah, sí?
Crec que sí. Són molts anys en allà, vull dir que quan nosaltres vam arribar encara parlaven allò previ al llatí.
Frumoassa, es diu? Em pensava que era una empresa, no?
Nom de construcció.
Sí, Frumoassa.
Frumoassa.
Totalment.
¿Quieres saber lo que pasa?
Però és que, a més, amb ales assa final aquest de Societat Anònima, no m'ho crec, és impossible, eh?
No.
Frumoassa?
Ara ho buscaré, què vol dir la terra del blat.
No t'ho inventis, sí, de veritat, eh?
Del blat o de les sargantanes? Ho he de mirar perquè...
Va, no,
una cosa
i ara ho buscarem i serà la terra de l'ordi.
Bueno, hosti, si m'equivoco, no més de cereal... Frumoassa, perdona.
Dit això, si no ho és un bon nom d'empresa, o fins i tot de programa. El dia que deixeu la competència no ho fem
res. Frumoassa.
Frumoassa, amb els Oscars.
De moment he posat Frumoassa i em diu Romania.
Però també.
Estava claríssim. Bé, deia que malgrat no ho sembli, perquè sempre els veiem junts i fins i tot fan les vacances junts, tenen projectes separats i aquests dies coincideix que en teniu dos en marxa. Un, el Dalmau, que ha tornat a fer incursió televisiva en un programa, el Super 3, cada tarda, que es diu Els Contes de la Pinya, i l'Andreu, que està a punt d'estrenar el primer monòleg, 4 de novembre, dissabte, al Casino de l'Aliança al Poble Nou, dins del Festival Cruïlla. En principi no sou intercanviables, no? O sigui, no pot anar una a fer el conte de la pinya i l'altra a fer el monòleg.
Jo, per exemple, sóc molt dolent per la memòria.
Yeah.
I llavors tu has après, t'has hagut d'aprendre de memòria tot sí, el sí, text. Sí. I és una hora parlant, no?
Sí, però l'he escrit
jo.
Sí, és una hora i 10 minuts. Ai, sí, sí, sí. Bueno, una hora i 10 minuts. Vull dir, el text és meu. No estic...
Encara
sí,
és més feina, eh?
Sí.
No, el text és meu, hòstia. És més feina,
ho diu com
encara.
Si una fos una cosa a favor.
Sí, no.
Home, però si m'equivoco en una paraula, no aniré a denunciar-me.
Això és veritat. Vas amb una xuleta o alguna
cosa? Vaig amb una xuleta... No. En principi no, i ja ho he provat. Vaig amb 3 dibuixos, que això ho he recuperat una mica de l'EGB.
Del monòleg.
Faig uns dibuixos i aquests dibuixos són 3 paràgrafs, per exemple.
No t'hagués anat millor posar números?
No, perquè el número és abstracte.
3.
I aleshores jo el que necessito és un dibuix...
Que et porti al lloc.
Exacte.
A color?
En color blau.
El color t'ajudaria també, de dir, sí. És aquell allà verd,
era verd. Va passar l'últim cop en la preestrena que vam fer a Tàrrega.
Heu fet preestrena a Tàrrega?
Sí, a una preestrena.
Parla en plural, però és ell, eh?
Sí, bueno.
Però és un costum.
És un projecte.
És majestàtic, és un projecte on jo he escrit, he dirigit, sí, he memoritzat.
No fa nada, Òscar.
Porta les llums. No.
Vaig posar aquests 3 dibuixos a terra, per si de cas, i en un moment donat vaig veure aigua, van caure 4 gotes i els dibuixos van... perquè s'han fet amb retolador.
Ai.
I no va ser cap drama, me'n recordava del meu propi text.
Val.
Vull dir que...
Val.
I això vam fer preestrena a l'OMME Fest, que és el festival d'humor de la Terra Ferma.
I què tal va anar?
Increïble.
Sí. Pot ser que jo no us hagués vinculat mai amb... Perquè no heu fet mai monòlegs ni un ni l'altre, si no m'equivoco.
No. De fet, els odiàvem una mica. No?
Els odiàveu? Sí. És que jo tenia aquesta percepció.
Sí.
I no sabia si era perquè éreu parella i ho considerava una falta de respecte a l'altre.
Sí,
nosaltres sempre hem conreat el diàleg més que el monòleg,
sí,
sent dos i llavors però sí que és veritat que nosaltres, clar, generacionalment vam haver d'empassar-nos directe o indirectament molts monòlegs d'allò del Club de la Comèdia que feien al cap.
Això és la culpa d'Espanya,
Estàs bé, Mohamed? Sí,
no, sí, perfecte, jo fent, el pernil jo no ho vull,
sí, no, bueno, pernil ja ens l'hem fotut nosaltres, l'Òscar i jo. Tens unes patates braves, tens una mica de peixet, una miqueta de pebrotets del pic del, com es diu,
ara demanarem
del Padrón, que no, ja no piquen mai els del Padrón, que és un tema que però ja.
A mi em va bé.
Una miqueta, sí. Ens estem deconstruint.
Deies que vau haver de menjar molt de Club de la Comèdia.
Clar, saps? I aquest humor costumista de l'altre dia, me passó, i tot això, bueno, ens feia i ens fa mandra.
Hi ha unes imatges nostres a YouTube d'un programa, penso que era El Silenci, de la Viviana Bellver i companyia.
Ui,
a TV3. Sí, farà 13 o 14 anys, on ens entrevisten, sí. I la veu en off ens pregunta: què en penseu dels monòlegs? I nosaltres, és la merda més grossa, podries tirar la cara, no faria mai un monòleg.
I cling, 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 cling.
15 anys més tard. I presenta el seu monòleg.
Hola, bona nit. Què tal, com esteu? Exacte. Com saludes? Puc preguntar-te això?
Sí, bona nit.
Bona nit,
bona nit, moltes gràcies per haver vingut. Una qüestió preliminar, avui parlarem de llengua, del passat, del present i del futur del català, i si tenim temps parlarem del passat, del present i del futur del valencià, que com sabeu són llengües absolutament diferents. I a partir d'aquí...
O sigui, que és un monòleg sobre el català.
Exacte.
Sobre... És que és una obsessió, eh?
El més sobre la llengua, bueno, és la nostra eina de treball.
Però vull dir que la primera persona que em va parlar de la Carme Junyent...
Sí.
Va ser l'Òscar.
Sí, havíem anat a fer bolos pel país. De fet, era el meu altre Òscar del Mau. No sé si vas estar gelós.
Un honor.
O sigui, el fet de fer un monòleg, una parella que són bàsicament, des del punt de vista còmic, vosaltres bàsicament feu l'humor entre vosaltres. Mai millor dit, diguem-ne.
Sí.
Llavors, fer-lo sense l'altre...
A veure on va la pregunta.
Fer-lo sense l'altre és una traïció, aquesta parella?
És...
Fer l'humor sense l'altre...
És masturbació.
Sí. És un anisme, clar.
En el cas és un anisme, sí. En el seu cas.
Llavors no té pecat.
No.
Bueno, una
si es posés de parella amb un altre...
No, això no...
Imagina't,
eh?
No, però si te n'adones, bueno, ell, parella del gos, de la pinya. No? Són parelles una mica...
Treballa molt millor, que l'Òscar Andreu.
Jo aquest paper no el podria fer. Entenc perfectament que la pinya és un gos, sigui un gos i no jo caracteritzat.
Val, gràcies per l'assistència, sí, perquè el projecte de l'Òscar del Bau és el del Club Super 3, que és els contes de la pinya.
Els contes de la pinya, sí, això és per públic més petitet. De fet,
dit, els més petits de la casa, i és un projecte que tenia al cap la Laia Cervera, que és la cap de l'SX3, l'antic Super 3. Volia arribar, doncs, això, als més petits i tornar a recuperar aquest format dels contes clàssics. Jo, com que sóc pare de criatures i m'hi he trobat amb moltíssims problemes per trobar contingut en català, i precisament aquests contes sí que hi ha coses en català, però estan fetes amb una sabata i una espardenya, diguem, fem una cosa amb cara i ulls, i a través de, doncs, això, del Super 3 hem pogut fer els contes de la Pinya. Surto jo amb la meva gossa, que no estava previst així.
És la teva gossa de veritat, eh?
És la meva canitxa, sí, la Pinya. En una de les reunions preparatòries, allò que fas videoconferència, la gossa sempre que et veu assegut grata amb la cama perquè la pugis a la faldeta.
Són gossos falders.
Gossos falders?
Total.
Sí, sí, són així, són gossos de companyia.
Llavors, tu li estàs explicant el conte de la Pinya, en realitat.
Exacte, i la...
Perquè s'adormi.
Perquè s'adormi.
Que per cert s'adorm sempre.
Sempre, sempre. Bueno, però és que els gossos...
Bueno, els gossos.
Si hi ha una mica... Bueno, clar, la Pinya... Sí, la Pinya...
Hi ha animals de companyia que no, i no fan mai el que vols. Sí, la Pinya sí, és com una mena de rellotge suís, eh?
És dropa, és dropa. Sí, 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 perquè la gent es pensa, hòstia, aquí heu muntat, hi ha editatge, hi ha...
Dic, no, hi ha cloroform.
No, no. Exacte, una mica de gossos. No, la persona,
no, aquest amic. Però, bueno, també t'he de dir que tècnicament la protagonista del programa és ella.
És ella, és ella.
Se li paga d'alguna manera?
Bueno, se'm paga a mi i jo ja li dono 20 durets.
I que vagi a fer.
Sí, 20 euros.
Clar, la prota és ella, tio.
Ja.
Dona-li una miqueta de...
Bueno, jo sóc el mànager.
Ja, ah, vale.
Que no
jo li porto els temes.
Sí, com es deia la nena d'Ote? Ai, d'Ote, d'Ete, perdona'm.
T'has equivocat de concurs.
Sí,
Ete, sí, home. Aquella, la... Sí, la Roseta, home, sí, sí.
Drew Barrymore.
Que no estiguis fent tu un Drew Barrymore, que els seus pares...
O Macaulay Culkin.
O Macaulay Culkin, sí.
Amb la gossa, m'estàs dient, eh?
Exacte.
Estigui tractant a la gossa,
com si
que l'estigui explotant.
Exacte, però els pares guardaven... No, ja guardem nosaltres.
Sí, tranquil·la, quan siguis gran.
Quan siguis gran. I, per una banda, la nena també va tenir aquells problemes i tot això.
Bueno, tu saps el que és veterinari? Déu-n'hi-do, eh?
Que gasta en veterinari. Això és el que li dius a la gossa.
Quan et ve allà a marcar amb el peu a la coixeta, sí, sí, dius, home, però és que, carinyo, tu saps el que costen els veterinaris?
Sí, sí, sí.
Si és que el surto perdent, anant a la tele amb tu.
Totalment.
Ara.
Totalment.
Em surt a pagar.
Totalment. Doncs això, si voleu recuperar els contes de la Pinya, ho podeu fer a través de l'aplicació de l'SX3.
Però els estan fent.
A les tardes, sí, passa per l'SX3. El que passa que és un horari difícil per un adult. Fàcil, clar, si ets bebè i ets a casa, doncs a les 4 de la tarda, a quarts de 5, i hi ha un altre passi sobre les 6, crec.
Sobre les 6 o les
6, sí.
Sí que se't veu amb horari nocturn, diguem-ne. O sigui, ens hem d'imaginar, si no ho heu vist mai, que és a l'Òscar Dalmau i amb batí.
Sabatilles de vellut.
Que això, per cert, això t'ho vaig dir una vegada, però ho crec perfectament, eh? Sí. O sigui, la traslació d'això, dels contes de la Pinya, als contes de la cripta, no hi ha tanta distància.
Ja,
o sigui,
ja,
convertir-ho en la part de terror, podries fer-ho.
Podries.
Encara que sigui per l'època Halloween, ara que...
Sí, en lloc de la Pinya m'hi poso un cocodril.
Ara,
i
o ja una podem... calavera o alguna
per
cosa.
Exemple, bon per exemple, dia. Podria ser, sí. Però ja és com jo vaig per casa, eh?
Ah, tu vas així, eh?
De fet, volia portar un...
Això és conya.
No, de
debò. Tu vas embatir amb aquestes sabatilles de vellut?
Jo tinc dos... No, les sabatilles de vellut ja és una fantasia que...
L'any que ve, ja.
Gràcies a la Pepi Àudia de vestuari de TV3 vaig poder fer realitat.
Hòstia, m'encanta, eh?
Però sí, sí.
Tens diversos batins?
Un parell.
Un parell.
Sí, un el vam comprar en unes altres vacances que vam fer. Te'n recordes? Unes vacances que vam fer per Itàlia.
Sí.
Vam anar a un outlet.
Sí, sí.
De Prada.
Bueno...
Prop de Pisa.
És que em portaven... Bueno, sóc el xofer, no sé si ho saps.
Sí, eh? Que tu no tens carnet o què?
Sí, però sí, li agrada molt conduir a ell.
No m'agrada gens conduir.
Com
he tingut accidents de... No, bueno, ara que surti tot. No, ja saps que no m'agrada conduir. Jo he tingut dos sinistres totals i tot això. Sí, jo tinc un currículum fatal,
sí,
sobretot els primers 10 anys de conductor.
Però no t'has fet mal
no, afortunadament...
Però perdona, el cotxe sinistre total és una castanya.
Sí, és una castanya guapa, però era un 5200. Vull dir que era un tanc. Ara estaria prohibit perquè és arma de guerra. Això no pot...
Però un moment, ara estàvem fent un parèntesi de les vacances a Pisa, a Itàlia. Però un moment, fem-ne un altre parèntesi, això, deixem entre parèntesi, perquè nosaltres, en unes altres vacances que vam fer als Estats Units,
sí, bueno,
tu vas menjar 26...
Perdona, m'heu menjat com... M'heu mentit com un bellaco. O sigui, m'heu dit que éreu sempre formosa.
Bueno, però això...
Perdona,
ja m'heu dit Itàlia, Estats Units.
Obro un altre parèntesi, que no és formosa, sinó Fiusa, un nom antic que, efectivament, segons diu la Viquipèdia, podria estar relacionat amb la terra de la Sargantanes, tot i que no està.
Fiusa.
O Fiusa, però això
quin
no
és el nom que has dit abans?
Ja no Frumoassa.
Frumoassa, que és una població de Romania.
Frumoassa.
Per això, estàvem amb el rotllo que diu no m'agrada conduir, als Estats Units vas conduir 26.000 dies.
Perquè m'acabava de separar i vosaltres éreu parelles tots i vaig dir, aquest que s'ha separat,
ah, que condueixi.
I vaig fer com que 8.000 quilòmetres,
però 8.000 o 10.000 als
Estats Units, ni tan sols vam creuar el continent, era fent voltes als mateixos outlets, perquè venia en Marc i companyia. No, anirem a un lloc.
Marc? Marc Giró?
Marc Giró, sí.
Fa molts anys que...
Vostè primer,
estem explicant moltes coses, però anirem a un lloc que es diu Open Ceremony i tal, i jo, bueno, anirem a una missa evangèlica, no sé què.
Jesus, no? Una
mica? Jesus, que guai, no? Als afores de Las Vegas, Open Ceremony, i arribem, dic, però què és aquest pàrquing? Bueno, estaran en aquesta nau industrial. Entrem a la nau industrial
de Los Angeles,
i era un outlet de coses de... no hi havia ningú cantant. Es diu Open Ceremony i no és una església.
Tu pensaves que era una missa església... guapa d'aquestes, sí, una mica no. Gospel.
Clar, Open Ceremony.
Era una botiga multimarca espectacularíssima. Sí, sí.
Ja. I allà et compres al matí? No, te'l vas
comprar. No, el matí va ser un altre que em va dir, no, aquí al costat hi ha un...
que sempre t'enreden, eh?
Hi ha un outlet de Prada, sí, sí, que està tot tirat de preu, que ho fan uns nens amb les seves mans.
Tot això ho porta el Marc Giró, que és el que entén de marques i de moda i de tot.
I ell tampoc condueix, no? Va, jeta.
No, aleshores no conduïa. Ara conduïa molt, li agrada molt conduïa. Sí, sí, però encara no tenia carnet. El carnet se l'ha fet, se l'ha tret fa 4 dies, 4 anys.
Hi ha una cosa que ho corroboro mentre ho sento, però sospito que és així. L'altre dia una persona que us coneix de fa molt temps em va dir, jo fa com dues dècades que els conec i no els he vist discutir mai.
No.
Us heu discutit alguna vegada?
De debò, no. Algun moment de dir, és que jo opino això, jo crec que això ho podem jugar així, doncs tu te la menges. Fes-ho i jo, sí, vull dir, jo et dono suport perquè crec en tu, però que
però jo no ho veig.
Sí, jo no ho veig. I després, normalment, ens en sortim. No
hi ha hagut sexe entre nosaltres, no?
Aquest sempre és la clau. És una de les claus.
Sí, perquè el sexe és molt complicat.
Sempre, sí, si a la que hi ha hagut ja sucamulla,
ja està, ja
hi ha algun retret, ja...
Hem arribat al Sant Greal, m'has deixat per un gos.
I tu ara què, parlant sol, sí, què faràs?
Sí.
I és que ens coneixem des d'aquell en tenia 18 i jo 19. Vam coincidia primer curs de comunicació audiovisual.
Que el primer dia que arribo jo a classe, i una mica tard, obro la porta de classe i veig un senyor a primera fila, disfressat de jugador de béisbol.
Com disfressat de jugador?
Bueno, anava vestit com de jugador de béisbol.
No, portava una samarreta.
També portava uns pantalons, crec, eh?
Pantalons no. No.
Padres?
Els padres. Sí,
eren els padres.
Els padres de Santiago.
Santiago
Padres. Un tio a primera fila.
Gorra? Sí que portava gorra.
Gorra, sí.
Clar. Gorra de béisbol.
Sí, sí, sí.
Jo vaig
interior, eh?
Sense barba, evidentment.
Sense barba, no.
Amb unes ulleres una mica estranyes, no tant com aquestes, que ja ens hem acostumat.
Més petites.
Molt més petites. I el primer que vaig pensar, dic, hòstia, no seria mai amic d'aquest cretí.
Hi van haver insults, eh?
Sí.
I tu què et vas fotre? L'última fila i ella la primera.
A fumar.
Lo més lluny possible.
Sí, 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 hi havia com molta... Hi havia un abisme entre nosaltres.
Era un pèl recíproc en el sentit que, bueno, el coneixíem a l'Òscar com el traficant.
Bueno, no cal que deu
explicar. I cada dia portava un encenedor diferent. Però encenedors de dir, però aquest tio els roba. No, aquest tipo.
No, bueno, tipo en tenia algun. Sí. Un que era una targeta de crèdit que era un encenedor, un altre un encenedor bolígraf.
Merdes,
un encenedor marcador. Ma mare tenia una botiga de tot a 100.
Fins que no vam saber, pensàvem que els robaves. I
deia, no, els robava, tio... els venia, simplement era furtava, perquè no utilitzava força en la cosa.
Realment era, o sigui, una mena de rapero.
Sí, que m'agradava molt el rap.
Un b-boy. I una mica un rotllo una mica més kinky, semblava més...
Un quillo full equip, com em va dir un quillo mata de pera, em va dir, hòstia, però si tu ets un quillo full equip. I jo, hòstia, doncs mira, sí.
De Terrassa?
Sí.
El que era inviable és que acabés passant el que ha passat. És impossible.
I no va passar, de fet, fins a l'últim trimestre de la carrera. Si nosaltres també...
Ah, no us veu fer durant la carrera?
Sí, coincidíem.
Sí, en el grup.
Teníem sentit de l'humor més o menys semblant, tu eres molt carismàtic, com ara.
Sí.
I això, l'últim trimestre, tu t'havies quedat penjat en el treball final de carrera i em diu, Òscar, que potser necessites algú, jo m'he quedat penjat.
I l'Òscar, el quillo, em va dir, full equip, em va dir, home, jo, si vols venir, però, bueno, jo tinc un projecte per fer un documental, escriu el guió d'un documental documental sobre...
Nens llop a Galícia. M'havia inventat com una... No, sí, pot passar. Vam girar la idea, bueno, la vam girar fins que va deixar de ser nens... I aleshores vam passar de fer un fals documental sobre tràfic d'òrgans a Barcelona.
Si no tenia res a veure.
I passava aquí i ens ho podíem fer en 3 dies. Però... Ens ho vam passar molt bé escrivint aquest guió.
Vam veure realment que treballant... Hòstia...
La cosa lliscava, sí, escrivíem ràpid, ens convencíem, ens fèiem riure i clar...
Havíeu detectat que tingués un humor similar abans d'això, eh?
Sí, bueno, sí, hi hauria certa afinitat perquè formàvem part del mateix grup d'amics, érem 8 o 10.
Algunes bromes que feies les trobava una mica passada de voltes, però encara m'ho semblen ara.
El Dalmau és pitjor que tu? O sigui, pitjor que tu en el sentit més agressiu?
No, no, en tots els sentits.
És més cabró?
Sí, sí.
És més malparit a l'hora de fer bromes.
Perquè ho fa des d'un lloc molt pur.
Hi ha un punt d'inconsciència.
Hi ha un punt absolutament d'inconsciència i en el meu cas...
Tu estàs més filtrat, vols dir?
Absolutament tota l'estona. Ara ja no tant. I l'Òscar és molt pur en aquest sentit i també és molt divertit. El que va ser l'altre dia a la redacció, que la gent no s'ho esperava, sí, que venia el director pel passadís i tu estaves amb una massa i hi havia allà...
Com amb una massa? Amb una massa d'aquestes...
La massa que utilitza el Jep, que va estar de prova amb una massa per picar. Senyoria, està de jutge, però és una massa de collons, de mico, eh? Vull dir, una massa de debò.
I sobte estava tot l'equip allà escrivint i hi havia un plat i ell tenia una massa.
Un plat de fang.
Un plat de fang i estava tot l'equip escrivint i ell volia cridar l'atenció i en un moment donat, escolta, no sé si sabeu, i va fer així, la massa va picar i de sobte tota la redacció...
Va rebentar el plat.
Va rebentar el plat.
Davant del director.
No hi era.
No hi era, però no sé si la Cristina... Bueno, la resta de redacció van aixecar tots els caps com uns suricates. Bueno, coses com aquesta, o el dia que vaig arribar jo amb cotxe a recollir-vos a l'estació, amb els 5.200 precisament, i vau decidir que el que us passava pel cap era ballar a sobre del cotxe. Em van abunyegar, o sigui, tot el cotxe, perquè ell va decidir com ballar a sobre del sí, capó, i no només del capó.
No me'n recordo.
Doncs em vas abunyegar tot el cotxe, sí, perquè... I feia molta gràcia, i vinga, i ara puja el cotxe.
El Dalmau del 2023, que té cotxe, li hagués trencat la cara, eh? El Dalmau del 1999.
Ja, però tu saps que el GAC està per sobre.
Sí, això sí, també és veritat.
Això tot això m'agrada molt. Aquesta mena de pacte, el GAC està per damunt de qualsevol altra cosa, eh?
Sí.
Hem de salvar el GAC.
No cal, però el GAC ens salvarà a nosaltres. O sigui, hi ha un punt en què en moments de molta tensió i tal, bueno, portes el GAC a lo màxim i serveix per desestressar i serveix també una mica per dir, bueno, estem aquí, però és només un moment.
Us ha servit això, sí? Aquesta manera d'interpretar el món?
No ens costa, diguéssim, no és que arribem a la ràdio i t'hagis de posar el vestit de fer feines, sinó que ja ve una mica...
Sense arribar a la malaltia, eh? És a dir, sense arribar a vestir-ho tot de GAC, perquè això també seria, efectivament, seria una cosa, alguna cosa no funciona, no gira en rodó, però sí que en moments un s'agafa allà.
Tornant a les vacances, hi ha dies de vacances que potser no ens dirigim la paraula, vull dir que no és que estiguem fent broma tot el dia. Això a vegades costa d'entendre per gent que no et coneix i que doncs vas a un dinar o a un sopar
i es pensa que estareu tot el rato que no té per què.
Hòstia, pues que sossos, vaya bordes.
Però una cosa, l'humor us ha tret embolics, diguem-ne, o de situacions d'aquestes una miqueta complicades o tenses, com deies tu, que dius, això ho salva?
Sí.
Somrius perquè penses en algun moment concret?
Sí, el que passa és que va ser una mica un moment dur d'un atropellament a la Diagonal, en què no va passar res al final, però era un senyor probablement d'extrema dreta, que va tenir una trobada amb un senyor
que anava en bicicleta, un missatger.
Un anava a peu, el senyor anava a peu.
I el de Globo anava.
Sí, el de Globo, total, estaven i estaven a punt com de pagar-se i en aquell moment sortíem tots plegats de la ràdio. Sí. L'Oriol, el Manel, la Noelia, l'Òscar i jo, i aleshores vam decidir convertir allò en un gag de la cubana per treure una mica de ferro, perquè el tio li va dir, tu te pego un tiro, no sé, unes coses raríssimes.
Sí. No sabes con quién estás hablando. No sé,
jo vaig fer una mica de pickpocket i vaig agafar les ulleres al senyor sense que s'adonés. Senyor, li han caigut les ulleres, no li havien caigut. De fet, vaig agafar la bicicleta del repartidor i vaig dir, senyor, coja su bicicleta. I no era el missatger, era l'altre senyor,
Li estaves oferint la bici al pijo.
Sí, senyor, agafi la bicicleta.
L'intercanvi de papers,
I aleshores...
Ara ho pillo, doncs m'agrada força.
Ja ho sé.
M'agrada més, això.
El Manel ho va entendre la primera,
Estàs perdent facultats, del mal.
No, jo quan vaig sentir que un senyor que te pega un tiro vaig pensar, hòstia, ojo, que jo aquí prendrem mal.
Jo li vaig dir, no le pega un tiro, coja su bicicleta i vaya a ser. I clar, el tio va ser un agent del caos.
Róbele la bicicleta, le hará más daño. Le dejaré dejará sin pan.
La seva eina, no?
Ni dejará sin pan.
La seva eina de treball.
Val.
Dele anava... donde le duele.
Clar, anava per aquí, hòstia.
En fi, va ser... Hòstia, vull dir que sí, brutal. Que hi ha moments en què l'humor serveix per aquestes coses.
La competència, que és un programa de 15 anys, que ja porta tantíssim temps, tant èxit, el dia que... us hi poseu, és el primer projecte en què esteu al capdavant com a duo còmic, sí?
De fet, això ens ve d'una oferta que ens fa l'Eugeni Sallent, exdirector de RAC1, i nosaltres li diem dues vegades que no.
A veure, negar-vos, això.
Sí, perquè no per res, però clar, treballàvem escrivint guions pel Polònia, pel Cracòvia, i treballàvem una tarda a la setmana i ens guanyàvem molt bé la vida. I la ràdio diària ja l'havíem fet durant molts anys, a Catalunya Ràdio, a la SER...
A RAC1, els primers anys de RAC1.
A RAC1 treballant amb el Manel Fuentes, i hosti, bueno, la vida diària, com qualsevol cosa feta diàriament, doncs és més dur. Però ens vam mirar la cara... un estiu a Formentera.
Sí, 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 semidespullats al pàrquing
de Teleroski.
D'un centre comercial.
Perdona, és que farem processó fins allà, El pàrquing de Teleroski que va permetre que deixés la competència,
Bueno, i allà vam mirar-nos a dir, escolta'm, potser hauríem de dir que sí, perquè també des que estudiàvem teníem la idea, des que vam fer aquell projecte junts i vam veure que treballàvem bé, sempre dèiem, ostres, algun dia hauríem de fer un programa nosaltres. Sempre ho hem pensat, i hòstia, ara que ens ho proposen, vols dir que hauríem de dir que no?
I com que estàvem relaxats, al final el no es va convertir en un sí, i sobretot la gent que teníem al voltant confiava més en nosaltres que nosaltres mateixos, en nosaltres. Sí. Això va ser molt maco, de dir, però què feu, imbècils? Dieu que sí, és el que estem esperant. I així va ser. I a més, aquella primera setmana, me'n recordo, comencem un 6 de setembre, la primera temporada, després, clar, havíem de substituir el Toni Soler, el Queco, el Manel... Hi havia una mica de por, també, perquè ara què faran aquests, què farem nosaltres? Aquella primera setmana estem com provant quin tipus de programa farem, ja havíem fet alguns pilots, però hi ha un dia fonamental, que és l'11 de setembre, la diada, que decidim no farem festa, farem el programa, i els col·legues van dir, hòstia, vindrem a veure-us. I allà va haver-hi un punt en què la gent va començar a aplaudir a l'inici, que no és una cosa que tinguéssim prevista, i vam dir, ai, que això...
Sí, ens va fer pujar tot el suflé, i vam dir, hòstia...
La gent reia, hòstia, i un programa amb gent que vingui a veure el programa, per què no? I a partir d'aquell dia, d'aquell 11 de setembre de 2009, jo crec que a partir d'allà tot comença...
Sí, sí, a partir d'allà també suposo que la gent des de casa sentia la gent aplaudir i riure, i això, i va començar a venir espontàniament, la gent a veure un programa de ràdio en directe, que era una cosa molt de la ràdio dels anys 50. Sí, nosaltres quan començàvem, realment, aquelles 20 butaques de l'estudi de RAC1, des de l'any 2000, que nosaltres hi érem allà fent els problemes domèstics amb el Manel Fuentes, no les havíem vist mai plenes. Tu que has parlat una mica, que hi ha fricandó.
Sí, hi ha fricandó i amb mandonguilles, escolta, ens estan com uns racons, sí.
Ha vingut l'amo de casa Guinart i m'ha posat aquí
una estrella d'am, que és important aprendre. Que si voleu també una mica de l'oli Bargalló que tenim al damunt de la taula, per al pa, també escolta,
me l'empuc emportar
sobre... si no et veuen, sí. Sobre el tema aquest de la competència, clar, els personatges tenen autoria? Teniu clar, per exemple, qui s'inventa l'Angelines o el Mohamed o el Jeb, com les bandes de música que diuen, aquesta l'he escrita jo.
Surten veus, i d'aquelles veus nosaltres, clar, no som imitadors, però sí que portàvem molts anys fent ràdio. Quan acompanyàvem el Manel Fuentes a problemes domèstics, li fèiem una mica els sparrings o els partners dels personatges que ell sí que imitava. Doncs si s'havia de fer el Pujol, ell imitava el Pujol, però necessitava algun sketch, doncs la veu de la Ferrussola. Jo feia una veu així aguda, que d'allò que feia el Manel Fuentes, imitava el Núñez, doncs necessitàvem a la dona del Núñez. Era la mateixa veu.
L'Angelines fa molts anys que apareix a la ràdio
sense ser l'Angelines.
Era Marta Ferrussola, aquest és el titular.
El titular és que la veu de Mohamed Jordi era la veu que li posàvem a Bin Laden.
Sí, però ara ja no,
Però quan gravava cintes i tot això, me'n recordo que...
I la veu de Jean Paul era George Bush.
George Bush, que li faltava un Bush.
Després de 15 anys de crear-ne, alguna vegada heu pensat, igual que els grups de música, que el hit que superi, que sigui un gran èxit, ja l'heu fet? És a dir, els vostres grans personatges són els que hi ha...
No ho saps mai, home, sí que n'hi ha com 4 o 5 que ens veiem en cor, d'improvisar, sense cap mena de guió.
Els tenim tan integrats, els coneixem tan bé, que és possible alguna vegada de fer-ho sense guió, i tu ja tires perquè saps com pensen fins a l'últim racó d'aquest cervell. Això passa cada temporada, ens asseiem abans de començar la temporada i pensem nous pals, que en diem nosaltres, pels personatges. Què ha passat? L'Angelines ha conegut a una noia que es dirà...
Mariajo.
Sí, la
molt amigues, però només amigues.
2019.
Una vegada s'havia quedat a dormir a casa de Mariajo, sí. Si me'n recordo, sí, però de ribianisme no,
No tenia.
Ja em coneixeu, jo de mos en guarda ser homofòbia i tot això, vull dir, ja em coneixeu que jo sóc molt, molt tolerant.
O aquest li buscarem ara, és del Barça i no al principi, en Gep.
Home, i soci del Palau de la Música.
I soci del Palau de la Música.
Ara un catalanista.
Sí.
No, catalanista no. Jo sóc fatxa català.
Tenim fatxes, sí. Cal que parli en castellà? No, tenim els nostres.
Clar,
i
clar,
nosaltres
clar,
que clar. Fem una, diguem, que col·loquem la mirada al centre del país, per dir-ho d'alguna manera.
Molt bé dit.
Volíem fer això, no haver d'anar a buscar fora uns referents que tenim a casa i que són clars.
Ofertes d'Espanya i d'anar a fer el programa o altres programes similars a Madrid, no ho tinc gaires?
Algun...
N'hi ha hagut, sí.
I saps què passa? Que sí, que ens ho han ofert, tindreu total llibertat. I a la que dius, però ho puc fer en català? Diuen, home, no. I pues això no és total llibertat, això per una banda. I després, els personatges estan molt lligats a un temps i un país, si tu vols. I no tindria cap sentit ni Mohamed Paco, ni l'Angelines...
Jo em veig en cor de fer un Salvadoret i cal l'accent de la franja perquè hi tinc família política, però això portat a Espanya, l'accent extremeny a l'hora de parlar el castellà, és que parlar de Burgos, on no hi he estat mai, se'm faria molt difícil, no? Jo crec que això és una de les decisions més clares i més ràpides.
La vostra frontera, que l'univers que coneixeu és aquest.
Sí. Bàsicament és el nostre. Tothom més...
Sí, però aquí es veu amb cor a dirigir-se a un país més gran, tipus Espanya. Saps què em vull dir? Des de Madrid i des del que sigui.
Sí, clar, però això implica també una certa renúncia a determinades qüestions. Clar, nosaltres no fem aquesta renúncia i ja està.
Vinculat a això, és que m'ha agradat una cosa que tornant al principi del que estàveu dient els dos. Crec que he trobat un punt en comú quan estàveu parlant de productes, per exemple, infantils, com el que ha fet en algun cas el Dalmau, o el teu monòleg, que és la preocupació pel català. És a dir, la preocupació sobre la llengua té a veure amb el seu pare?
No, només sí. Per una banda és la nostra eina de treball, la llengua, i per tant cal tenir-la esmolada en la mesura del possible. Per l'altra banda és el que transmetrem als nostres fills, i en tercer lloc la llengua és el moll de l'os del país. O sigui, és allò que ens diferencia dels islandesos, dels belgues i dels castellans, per exemple.
En el meu cas em vaig guanyar molt bé la vida presentant un concurs sobre llengua, el gran dictat, que també va... Te n'adones realment de dir, hosti, jo que he estat educat tota la vida en català, a la universitat en català, a casa els meus pares catalanoparlants, i a l'hora de presentar un concurs com el gran dictat te n'adonaves, el tenir un lingüista al costat, de dir, hosti, però com és possible que el parlem tan malament? A mi, em corregia dues de cada tres paraules, aquesta expressió, no, que això és un cal del castellà, això és un barbarisme, compta aquest accent que no el fas obert. Dius, hosti, si aquest és el nivell...
Has citat els pares? Jo us volia preguntar si hi ha alguna referència humorística familiar.
En el meu cas, el meu pare és continua sent d'explicar acudits. Cosa que a mi lo d'explicar acudits em posa una mica tens ja des del primer moment.
5 anys més tard.
Exacte.
Explicant acudits vestit d'Eugenio, no?
No em costaria gaire Eugenio ni res, ara que hi ha la peli, ni Eugenio ni res, no estic molt com a...
Sí, l'Eugenio sí, veus? L'Eugenio sí que m'agradava, però aquests dinars on hi ha algú que diu, escolta, que us explicaré un acudit, ja et foten tensió de dir, hòstia, ho hem de riure, perquè si no rius...
I en el teu cas?
I en el meu cas, el meu pare posant cintes al cotxe d'Arevalo.
Arevalo?
Sí, Arevalo, també alguna d'Eugenio. Jo soc d'una família bàsicament de gent que, no em puc remuntar gaire a l'arbre genealògic, és de família humil, perquè vas enrere i només veus gent fugint, i no tinc cap referència així com... Això ho trobava a través de la ràdio, que és un dels parents de la família, i en aquest sentit, aquí tenim un altre punt de connexió. Nosaltres, abans que de fer ràdio, som oients de ràdio, l'Òscar i jo.
Acabo. Us esteu acostant al 50.
Sí, oi? Perillosament en el meu cas, sí.
Perillosament.
Tinc un any més que l'Òscar.
Te'n recordes al principi de la competència que vas dir jo no em veig amb 40 anys fent veus?
Això és veritat.
Tal, ah? Què passa? Vull dir que podem dir una cosa i d'aquí 10 anys defenso la...
Que a més ens passava veient a la minoria absoluta, clar, veies el Queco Novell, el Manel, Lucas... Doncs mira, ens tens aquí uns 50 tants.
Els hem superat.
Vols dir que en aquella època no tenien ja... Algú havia superat els
50. Tenien l'edat que tenim nosaltres ara. És aquesta la qüestió. I què vols fer? Si és això el que agrada, és això el que ens agrada també fer, doncs arriba un punt que només cal polir-lo i que cal tenir carinyo pel producte i per la cosa.
Jo només he de dir que recordo que hi havia un gag al principi, i crec que ja la primera temporada, quan va arribar l'estiu, que era la competència especial 50 anys.
El primer...
Tall a 50 anys.
Exacte.
Ja llavors, té sentit.
Ja em direu què ja fareu. El no dia que siguin 50 anys especial,
sí, sí, doncs, és veritat, eh?
Continuem vius.
Quan aneu a, com es diu?
Promoassa, perdona.
Promoassa.
Jo sabia que volies dir un lloc amb mar, un lloc sí, maco.
Acabava amb S.A., eh? Acabava amb S.A.
Ens veiem a Promoassa.
En
el pàrquing de l'Eroski. Òscar Andreu, Òscar Dalmau, ha estat un plaer, de veritat.
Igualment.
Gràcies. Tot això qui ho paga?
Ja ho trobaria. Ah.